Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 21 minuts. Cada setmana ens aporta una informació o altra, a vegades ja passa això, o sovint cavalquen, que ens pot servir o ens pot ajudar a alguns dels temes del nostre temps de família. Com sempre, des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barbeig, número 16, saludem en Roman Pérez. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La setmana passada parlàvem d'aquell cas tan dissortat d'una mare que havia deixat el nen al contenidor d'escombraries, parlàvem dels fills desitjats, sí, no desitjats, de tot el que podia passar en aquest entorn. Mm-hmm. Aquesta setmana sabem aquest, diguem-ne, aquesta intenció que té el nou govern de l'Estat de replantejar la llei de l'avortament, uh-huh, i de tornar a considerar que el permís patern sigui, bé, bàsic a l'hora d'avortar. Saben vostès que en el seu dia, quan la qüestió del permís patern va tornar a estar sobre la taula, precisament pel contrari, també va ser motiu de molta controvèrsia aleshores, i estem en allò de sempre, no? En l'edat biològica en la qual es pot tenir una criatura, la maduresa, a quina edat més o menys es pot considerar una persona ja relativament madura, la majoria d'edat legal,
Sí.
I el paper dels pares en tot això. Roman, bon dia.
Bon dia.
I ja no parlem aquí de si es desitja o no es desitja la criatura, perquè es pot desitjar als 13 anys, als 14, als 15, o no desitjar-se als 13 anys, ni als 14, ni als 15.
Efectivament. Efectivament. I diríem que, però l'embara, el que no hi ha és consciència del desig, no? Diríem que no, si una jove de 14 anys es queda embarassada, permet una sèrie de coses que aparentment ignora, però diríem difícilment ignora, no? Clar, hi ha molt de la idiosincràsia, de la manera de pensar dels adolescents, això no em passarà a mi per una vegada, aquest tipus de raonaments. Ara, el que és interessant és que tu te'n recordes que em vam parlar de la llei aquesta?
És que me'n recordo que em vam parlar, però sí, encara anava a preguntar, no sé si en el segle XXI una noia pot quedar-se embarassada per ignorància?
Si entenem la ignorància com una passió, és a dir, com en la filosofia oriental, com unes ganes de no saber enormes, sí.
Sí.
Però diríem, però ignorància no vol dir desconeixement ni desinformació.
Aquí anava.
Sí, és a dir, que soslaia, és a dir, mira cap una banda, és a dir, la mà dreta no s'entera del que fa l'esquerra, en aquest sentit, no? d'una certa divisió.
Podem considerar obertament al segle XXI que tothom està informat?
Sí. Sí,
sí.
Bàsicament sí.
Bàsicament sí.
El que és més, justament el partit que està al govern i que és el que vol tornar la llei de fa, em sembla que és 28 anys,
De l'any 1985,
sí,
si no tenim mal entès.
Exacte, en el seu moment va argumentar que això implicaria un augment dels avortaments i sobretot en joves, cosa que la realitat ha desmentit totalment.
És a dir, el no ser obligat al permís patern.
Entre d'altres coses.
Entre altres coses. Però la qüestió del permís patern va ser el que veritablement va encendre molta polseguera, sobre si és necessari, obligat, ja no diem bo o dolent, perquè suposo que l'especialista dirà, home, sempre serà millor que els pares siguin coneixedors d'una situació que pot afectar d'una manera tan intensa la vida d'una filla, que no en sàpiguen, o que hagin de posicionar-se...
Tu ja saps que aquest especialista ho és sobretot de, de lo particular.
Clar.
Que com a cosa general podria ser, però com a, hi ha casos en què efectivament no va així.
És a dir, no podem dir així obertament què és millor
que els pares s'assabentin. No.
No.
No, no. A veure, tenim institucions que han d'intervenir. Fixa't la mare aquesta que va deixar el nadó al cantó del...
Deixa-la
intervenir, mira on vas a petar. Vull dir que no, hi ha... És a dir, curiosament, la nostra societat s'ha hagut de otorgar o crear institucions per la defensa del menor. I encara que pugui semblar paradoxal, i ho és, que la defensa del menor sigui davant dels seus propis progenitors. És gros, però així és. I van, diríem, saturats els centres i les intervencions, i és una cosa que passa sovint. Aleshores, allò de les lleis té una part interessant. No, no, allò del dret dona molt de sí, sobretot els pròlegs de les lleis
fan la justificació,
exactament,
vols dir?
L'explicació, l'argumentació del per què cal fer una llei al respecte, solen ser un petit assaig, no? És a dir, on es plasmen aspectes d'una realitat sobre la que es vol regular, perquè hi ha el convenciment de que és necessari i de que millora la situació de lo social.
D'acord, i si tu preguntes d'una altra forma, qui vulgui avortar, avortarà, i qui no vulgui, no avortarà mai?
Això és així.
Això és així?
Sí, això és així, diríem. Sempre s'ha avortat, d'una manera o d'una altra. Quina era la diferència? Que, bueno, que moltes vegades es feia d'una forma tal que era amb lesions brutals per la dona, amb la mort de la dona, bueno, de forma il·legal, amb persecució, en situacions antigèniques, etc.
D'acord, o sigui que l'especialista no es plantejarà tant el fet de dir si la llei permet o no permet, sinó les causes que poden portar algú a avortar o no.
Sí, o sigui, i més coses.
I més coses.
No? I les raons per la qual... O sigui, com acaba aquesta persona, no?, embarassada. I també crec que és diríem, la cosa que jo aprecio tant d'aquest espai, la possibilitat d'opinar sobre una cosa que afecta a les persones. Afecta diríem, a nivell psíquic, que lo social té la seva dimensió d'afectació personal. Aquesta llei, no sé, dic perquè això és el problema moltes vegades de la política, que es polititzen coses que són o psicosocials o sociopsíquiques, amb la qual mira, diré una paraula lletja, però es perverteixen. Ja no van en el sentit de respondre a interessos, sinó són interessos polítics. Aquesta llei no és una llei dels socialistes ni de tripartits, no és un problema d'esquerres o dretes. Aquesta llei venia avalada per el Parlament Europeu, per la OMS, és a dir, és una cosa que està àmpliament sustentada per tècnics professionals, és a dir, no és un antojete, mira, que moltes vegades jo moltes vegades és el que dona una certa tranquil·litat, dir, no, és que a Europa també, dius, bueno, igual fiquem la pota tots plegats, no és que no, però com a mínim no és un deliri ni una dèria d'un grupúscul o d'interessos personals o privats o sectaris, no? És a dir, que hi ha una cosa aquí de conjunt, de molt consens, i que versava, a més en el seu aspecte fonamental, sobre una cosa que a mi la trobo interessantíssima. El que privilegiava la llei era la decisió de la dona, i posava per davant el fet de ser dona a l'edat, és a dir, que no, o sigui, si no era no ser major d'edat,
el fet de la condició,
exactament, la condició femenina,
de la condició per davant de...
exactament, per davant de la, del ser adulta o no, és més important. Per què? I deia, perquè la sexualitat femenina és algo íntim, intrínsec i personal de la dona. És ell, i diríem, és en el seu cos on es juga aquesta qüestió, i és ella, d'últimes, qui ha de tenir el ple dret, i parla de dret, a decidir què fa.
Ara m'has fet pensar en aquella, bé, en aquella frase més contundent del nosotros parimos, nosotros decidimos.
Sí.
Però em crida l'atenció perquè la conversa d'avui ha començat amb un nen deixat en un contenidor amb la necessitat que té l'Estat d'intervenir davant la, què en diem, irresponsabilitat o davant de situacions...
Patologia problemàtica, socioeconòmica...
I com ens deies tu, de defensar el menor.
L'interès del menor, sí.
I a la vegada, diguem-ne, l'Estat, la institució pública, atorga també, a través de lleis com aquestes, la màxima responsabilitat a qui serà mare d'aquesta criatura davant d'una decisió també tan transcendent. No sé si equiparable o no, perquè això, l'equiparable o no, la mare que va deixar en el seu dia la criatura en el contenidor, què podia pensar
sobre
el futur d'aquesta criatura? O què pot pensar, evidentment, una mare, què pot passar pel cap d'una mare quan s'ha de plantejar en un moment donat la possibilitat d'avortar? I aquí, sí, diguem-ne que tota la responsabilitat raurà en la individualitat, en la llibertat individual, condicionada o no, però la llibertat individual d'aquesta persona que haurà de decidir si vol avortar o no vol avortar.
Sí, i el qual inclou que haurà de decidir si vol consultar amb els seus pares i fer partícip als seus pares de la seva decisió. Perquè una filla d'aquesta edat decideixi no comentar amb els pares, no fer intervenir els pares, és que ja hi ha un vincle força deteriorat, o que no té uns fonaments prou vàlids com perquè la noia senti que es pot recolzar.
Paradoxalment, però, i segurament també en romanço deu haver escoltat, el marc legal també diu, a gairebé tots els efectes, que la majoria d'edat és els 18 anys. I en canvi, en un cas com aquest...
Fa una salvetat.
Fa una salvetat, no?
Sí, sí, sí. I argumentada...
En un cas com aquest, que no és un cas qualsevol, precisament, fa una salvetat.
Sí, sí, i a part és que passa... posa molt, molt, molt en primer terme la condició femenina.
D'acord. No volia passar per, així, molt, molt ràpidament, tu ho has dit, si una filla no comenta res als seus pares, això... diguem-ne d'alguna manera, indica una relació familiar X, per dir-ho així.
Sí, X en tant incògnita, però X també en quant negativa. No?
Negativa, d'acord.
En comptes de posar un vist, poses una X.
El més normal és que això sigui comentat amb els pares.
A veure, sí... Sí, sí, efectivament. És normal és que es més, el que passa moltes vegades amb adolescents que tiren a l'embaràs és que ho fan col·legiadament amb la pròpia mare. És a dir, aquests fills d'adolescents moltes vegades són més un fill per la pròpia mare, o sigui, per la mare de la parturienta,
sí, sí,
per la
jove. Per la seva àvia, perquè serà la seva
exactament, àvia. Exactament, que no pas per ella mateixa. No? I quasi de vegades són com germanes. I moltes vegades tenen els mateixos cognoms, perquè són mares solteres, no? El qual, diríem, planteja tot un context particular.
I suposo que enmig de tot això, és clar, la llei es posa a l'estricte fet de tenir o no tenir la criatura. Però en la vida real, un cop aquesta criatura hagi nascut, l'entorn de la mare tornarà a ser bastant fonamental, suposo, per la vida quotidiana d'aquesta criatura.
Sí. I a veure, i és un fet que, a veure, si en qualsevol dona marca un abans o un després, aquesta edat també, i sobretot, no? És a dir, és una cosa que en la nostra societat i en el món occidental i tal com funcionem, diríem, trenca un devenir una mica més suau, és a dir, un passatge per una adolescència i per una joventut, que, diríem, en la nostra societat implica uns anys més, no? de creixement personal, de realització de lo propi, de lo individual, que en aquest cas quedarà, diríem, trastocat seriosament, i de vegades feliçment, per algunes noies que estan encantades i que les ajuda, diríem, a madurar, i que són capaces de i poden ser bones mares i tenir fills que van bé per la vida i que, diríem, no és cap catàstrofe, ni molt menys.
Ho dius d'una forma com si en la majoria de casos gairebé això del bona mare o mala mare vingués moltes vegades relacionat o condicionat per aquesta decisió que en el seu dia hagi fet.
Clar, és que de vegades pensem que no, que hi ha garanties, no? Si és una senyora que ja té 20 i pico d'anys, tampoc no massa més, perquè si no també són massa grans, si seria una mare massa... Entonces,
existeix, no? Aquest tòpic...
Bueno, és que tenim tendència a pensar que hi ha garanties de que fent les coses de determinada manera tot anirà com ha d'anar o anirà bé. Fins a un cert punt només. Fins a un cert punt, diríem, perquè s'hi juguen molts altres elements que són més intangibles i són molt més subjectius i no són objectivables. Aleshores, clar, no podem demanar-li a l'ordinador quin programa ens farà per ser pares fantàstics o per tenir fills fenomenals. Fixa't que en aquest sentit tenim una tendència a, si mires tot la manera en què es fa divulgació dels avenços científics, o sigui, li trobem el codi genètic o els cromosomes d'un cuc i ja estem parlant en quan es pugui decidir el sexe dels fills o la dotació, o, no? Començar a fer cíborgs, allò de laboratori. Uh-huh. Dius, tenim una tendència a voler això, controlar, dominar, això, poca sorpresa. Vaja.
D'acord, la setmana passada parlàvem dels desitjos, allò dels fills desitjats, no desitjats, o evidentment, en el cas d'aquesta criatura, tot allò que es podia plantejar, però en canvi, en els mitjans de comunicació, fins i tot en el món mèdic, es parla d'embarassos no desitjats.
Els metges són una mica agosarats. Agosarats, sí. Perquè què vol dir que no és desitjat aquell embaràs?
Per això t'ho preguntava.
Que no està planificat, segurament. És a dir, són embarassos, jo diria, no conscients. No? És a dir, no hi ha una consciència. No és una noia que diu, apa, vinga, vaig a quedar-me embarassada. No ho és. O sigui, és una cosa que, justament, mira que es fan, hi ha centres de planning, mira que s'ha dedicat i anys, i una labor molt interessant, molt, i que més val que es continuï fent i ben necessària que és.
Perquè ho has dit això com embaràs inconscient?
No conscient.
Que no és inconscient.
Bueno, és una forma descriptiva.
D'acord.
Dic, però, això ens entrem en un terreny.
La semàntica és complicada,
Sí, perquè no és només una qüestió semàntica, sinó que és una qüestió conceptual i teòrica.
D'acord. Aquesta setmana el senyor Camps ho ha posat difícil també en matèria de semàntica.
El no culpable.
Exactament. Un no culpable no és un innocent.
Efectivament.
D'acord. I en aquest cas... Un embaràs no conscient no és un embaràs inconscient, tampoc així, diguem,
no.
Obertament.
No, mira, l'embaràs inconscient és l'embaràs histèric.
L'embaràs histèric?
Sí.
Caram, avui, què és un embaràs histèric?
Justament...
El és compulsiu?
És un embaràs, diríem, on pel desig i com a fruit d'una conversió de lo psíquic en lo corporal... comença a fer tots els símptomes i els signes d'un embaràs. Una dona que té miga la cosa, amb panxa...
Sí, sí, allò que expliquem més d'un...
Amenorrea, desaparició de la menstruació... Tot, diríem, a nivell psíquic. I és absolutament inconscient. Tu li vagis i li diguis, escolta'm, que no estàs embarassada, que no servirà de res, perquè és que va per un altre camí la qüestió. Aquest és inconscient. Aquest jo diria que és no conscient en el sentit de per agafar-ho més descriptivament. Mm-hmm. És a dir, no és una decisió conscient.
D'acord.
I de vegades, això, deslliçaments del llenguatge, aleshores és no desitjat. No. I així tens també moltes vegades trobes dones que queden amb una culpa. Molts anys de la seva vida perquè diuen, no, és que el meu fill no va ser desitjat. I per què diu això? Diu, perquè va venir i no, en un moment en què no ho pensàvem, i després descobreixen que no estava planificat, però desitjat moltíssim, Tot el que, just, no, al revés, justament, imagina quin desig que no està planificat i se li dona lloc i es remodifica tot el funcionament personal, familiar, per donar-li lloc en el món i per portar-lo endavant.
Ara, ara és com si ens vinguessis a dir, si tots els fills no planificats fossin no desitjats...
Exacte, exactament. Ah. Hi hauria una epidèmia de fills no desitjats. Clar. Clar, a veure, la planificació és una cosa relativa. A més,
que en tu especialment no t'agrada mai gaire de posar sobre la taula en aquell sentit de la vida tan ordenada no sempre pot ser.
A veure, jo crec que sí que pot ser per molta gent i que li va molt bé i que la necessita així. Però extrapolar a que això és vida i el que més és caos, tampoc. No? És a dir, hi ha gent, escolta, els alemanys fa anys que tenen el càlcul fet de quants milions li costava, bueno, de pessetes aleshores, un nen des de, diríem, la concepció fins als 18 anys. I ells ho tenien perfectament.
I sí, diríem, i cada any et costarà això i cada any...
Sí, no,
i segurament més d'un equip pot dir, mira, tindràs que... primer any tants euros, el segon tant.
Sí.
I ja està.
Sí, i podem tenir un, podem tenir dos, podem tenir tres.
No? O els que Déu vulgui, que poden dir uns això, altres.
Exacte, veus? Això és un altre tipus d'ordenament diferent. Eh? El desig de tenir els fills que Déu vulgui. Fantàstic. És una altra, i tu dius, aquí estaria planificat per Déu. També hi hauria una planificació una mica extrínseca al subjecte, però és un explícit desig d'aquella parella o d'aquella dona de tenir els fills
que...
Sí, que Déu vulgui. A més, és, no sé com dir-ho, de vegades és només una forma
sí,
de llenguatge,
però de vegades
és literal.
La frase pot sonar molt d'això, però des del punt de vista, tornem a estar amb el mateix, si a la parella els va bé d'aquesta forma, doncs benvingut sigui d'aquesta forma.
Sigui, absolutament. Ser pare, ser mare, és una qüestió de posicionament. Hi ha tantes maneres de ser pare com pares hi ha i de mare com mares hi ha. I pares perfectes no n'hi ha, per sort. Els que pretenen ser-ho són realment repel·lents i és molt difícil.
I propenso, suposo, al trauma continu, no? a la frustració continuada.
Sí, o però és que de vegades, o sigui, potser el trauma més gros és el que té el fill. Perquè segurament no serà perfecta.
D'acord. De no respondre mai aquella...
Clar, a la perfecció. No respondrà mai. Molts pares o mares són capaços de dir que el seu fill ja veuen que no és perfecte, però és que ella també ja veu que no, tampoc ho és.
D'acord, doncs posem la pregunta en passiva. Si d'un embaràs no conscient en pot sortir un fill desitjadíssim,
sí.
D'un embaràs conscient en pot sortir un fill no desitjat?
Podria ser. A veure, no desitjat, és a dir, tornem a ser-hi, és a dir, no això que és el nostre punt de partida de tot això,
sí.
no esperat, és a dir, era conscient la decisió, però el fill que surt no és el que s'esperava.
Uau, això és pitjor, no?
Bueno, tot el seu què. A veure, de vegades hi ha una tendència a la idealització, mira, salvant les distàncies, dels alumnes que es matriculen a primer de les universitats abandona a final de curs el 50%.
Perquè no era allò que esperava.
Exactament, perquè diríem, tenim una...
El que passa és que a la universitat tens la capacitat de canviar de curs, oi?
Sí, per això deia que salvant les distàncies pots canviar de curs, però normalment no són canvis de curs, són canvis d'orientació, no?
Sí, de canvis...
Però en quin sentit? Que dius, ui, la universitat, que guai, que maco, que tal, no? Hi ha una visió com idealitzada que després, a veure, és una hipòtesi, tampoc, s'haurà de veure el cas per cas, que després resulta ser que és més de lo mismo. És a dir, això que havia en el batxillerat, multiplicat per dos o per tres, més feina, més exigència, més... Dius, ui, se'n tornem-hi. Dius, no, això no fa gràcia. No té... Sona glamurós, però no ho és. No? Aleshores, també en aquest cas, efectivament, són eleccions que són transformables, són... La de tenir un fill ja és més complicada de tornar enrere, diria.
D'acord. Són eleccions. S'elegeix tenir un fill. Molt bé.
Sí.
Un fill o una filla?
A veure, això és
i fins que... a quin punt sí. El saber-ho ja d'entrada, diguem-ne que relativitza expectatives que i es tant. Puguin tenir o no.
I tant. De la mateixa manera que el no saber-ho, hi ha gent que...
I que aquests... vol obertament sí. no saber-ho ara.
Vol i normalment ha que lluitar, eh?
Per...
Sí, sí, perquè és que...
Sí, sí, per dir, no, no vull saber. Clar, quan...
Però saps quin és l'argument? O sigui, com científicament es pot saber, bon, si està, l'únic, el que importa és la ciència, no la persona. Si la ciència et pot donar la resposta, no importa si tu no tens la pregunta. El que és més, no només que no tinguis la pregunta, sinó és que no vols saber.
El que passa saber. És que som curiosos per natura, no, els éssers humans?
Sí.
Si uns pares els diuen, escolta'm, voleu saber...
No és que vulguin saber, però és que hi ha molts que diríem que es plantegen que ho volen saber en el moment en què passa i no abans, i prefereixen deixar volar coloms o prefereixen, diríem, una qüestió més natural, per més que vagi en contra de la ciència. Són opcions i que en aquest sentit són absolutament respectables. El que vinc a dir és que moltes vegades els procediments, no, els protocols són tan generalistes que atropellen bastant les decisions personals, particulars, no, i subjectives de les persones. El qual planteja moltes vegades els conflictes.
D'acord, no? Tornem a l'inici, com que estàvem parlant de desitjos. És lògic i normal que es vulgui desitjar més tenir una nena que un nen, per exemple?
Respon a alguna lògica.
Respon a alguna lògica.
Sí, és a dir, no és perquè sí, no.
No és perquè sí, eh?
No.
És a dir, no és perquè prissi que un pare o una mare puguin dir ens agradaria més un nen que una nena.
I
els o, mateix... que, o que el pare sí. digui que li agradaria més un nen i la mare una nena, o al revés, o el pare una nena i la mare un nen.
I són els mateixos que després poden dir mira, tinc tres nenes i jo que volia,
jo
tenir,
que volia
un nen,
tenir un nen.
I mira, el content que estic, l'equivocat que estava.
Sí, sí, o que es pensaven que tindria una criatura i tenen bessons.
Sí.
I jo que em pensava.
Exacte. Uh-huh. No, és,
però és lògic, deies, i respon a alguna cosa.
Efectivament.
A què?
A la pròpia història del subjecte, a fantasies infantils, a desitjos arrossegats al llarg de la vida. Per exemple, alguns necessiten que sigui del mateix sexe que un o que una per sentir que s'entenen, per poder projectar-se en allà d'una forma...
És a dir, per pensar en la vida futura.
Per pensar en el vincle amb aquell fill, el que significarà per ell o per ella. Sí, 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 i com a projecció de futur. Hi ha un element de realització que normalment després... en molts casos, diria quasi...
La majoria.
La majoria fa l'efecte que sí, es relativitza moltíssim. En alguns altres, són famílies que han arribat a tenir 7 i 8 fills buscant la nena o buscant la nena.
D'acord, d'acord.
És a dir, que no relativitzaven res. Anaven...
Sí, sí, sí. Realment, sí.
I escolta'm, i olé, no? Cap problema. L'única qüestió és que un s'ha de fer càrrec, o una s'ha de fer càrrec d'aquestes aspiracions que té. Ja està, és l'única qüestió, que quan més conscients o quan més elecció sigui, normalment això afavoreix, no? Perquè un està més disposat a pagar els preus de les pròpies eleccions. Quan són imposicions, quan són... t'ho imagina't que els pares de l'adolescent l'obliguin
a tenir fill. Anàvem a acabar amb això, perquè esclar, diguem-ne que la llei ara permetrà... És clar que els pares puguin dir, no, volem...
L'has de tenir. Sí, sí.
Hem de suposar que segurament dins tot un procés deu haver matisos i que segurament hi haurà casuístiques molt diferents, però així obertament, és clar, això pot suposar que els pares d'un adolescent puguin dir, no, tu no vols, doncs nosaltres volem que tinguis un nen.
Sí, i tiramilles.
I aquest nen pot ser desitjat també en el futur, eh?
Podria arribar a ser desitjat també en el futur. Sí, mira, parlant de situacions molt bèsties, hi ha casos de violació on el fill pot ser desitjat en un moment, no? O d'entrada, o no d'entrada, però en algun moment de l'embaràs.
Això pot ser, eh?
Sí, sí, són coses que se saben.
De la mateixa manera que pot ser totalment a l'inrevés i que no hi hagi forma d'assumir aquesta...
Efectivament, que el rebuig sigui enorme i que per traumàtica que sigui la resolució, sigui l'elecció que faci la dona abans que tenia el fill.
En Roman, això és un meló per obrir. Diguem-ne que ens sembla que de totes les coses que hem arribat a parlar, cap és tan oberta
Sí.
Com aquesta, no?
Sí. És que sí, sí, sí.
Pot ser desitjat una crida? Sí, no. En quina circumstància? En aquella? Sí, fins i tot en la que ens sembla més dura pot ser una, sí, una criatura desitjada. Però...
Inclús hi ha vegades que hi ha una caiguda del desig per decepcions immenses en, quan els fills són més grans, per exemple, no? O a la inversa, senyores que agafen unes empipades però d'odi criminal cap al, al progenitor, perquè durant els primers 2 anys és que no li feia ni cas, però ni cas volia dir que s'estava vomitant, que s'estava bramant, ni sortia de la dutxa o ni s'aixecava de la cadira per fer-li res, perquè com si no hi fos. I després, ai, clar, ara, ara que és bufó, ara que camina, ara que parla, doncs ara, ara sí. I mira, ara sí. I passa, i d'una manera reconeguda pel propi subjecte. I és que abans jo és que no li veia.
No sempre es desitja amb la mateixa intensitat, no?
Déu-nos en guard. Efectivament, clar.
Vaja.
Clar, clar.
No sé si jo el desig sempre estigués a dalt de tot.
És que el desig és molt influenciable.
El desig és la base de l'estimació, o no?
No.
No?
No. Ajuda. Ajuda, pot formar part, però no, no. Si ho pensem, diríem, per exemple, diríem, no és el mateix estimar que desitjar. Està bé, el qual no treu que en l'amor hi hagi desig o que el desig potenciï l'amor. Però un cop el té...
No pel fet de desitjar un fill... Se l'estimarà, sí, directament.
Val.
És això?
Sí, això és una part.
No hi ha una relació causa-efecte allà. No, l'he desitjat tant, no, que l'estimaré sempre.
I fixa't tu, i resulta que, no sé, durant l'embaràs mor el seu pare i aquesta senyora ja no desitja ni el fill ni a res.
D'acord.
Perquè té un sotrac tan gros que no pot... És a dir, és el desig humà és el més influenciable que hi ha, no? És a dir, per això quan diuen el dèficit, no, d'atenció, l'atenció, la nostra atenció és susceptible, és...
D'acord, d'acord, és influenciable per mil i una coses.
El poeta, no sé qui era, un poeta que citava Freud, que deia que tota la capacitat poètica del poeta cabia en el punt d'una càries,
yes,
perquè no feia un sol vers, un cop li feia mal i ja és que tenia un dèficit d'atenció total, o sigui, només parava atenció en el mal i l'únic que podia dir era ai, ai, i res més. És a dir, el desig és una cosa, és molt potent, perquè és un motor que necessitem per viure,
sí.
El desig finalment és el desig de viure, el necessitem per créixer. Sempre els nens desitgen créixer i desitgen ser grans.
Cert, això?
Sí, sí, sí.
Qui no ho ha desitjat, allò, fer-se gran, no?
Clar, i és un motor, no?, per les adquisicions i per les renúncies.
I quan ets gran, més d'un desitjaria.
Sí, bueno, el desig no sempre està vinculat al que no es té, no? No desitjaràs ser gran quan ja ets gran, no?
És cert, és cert.
O desitjaràs, no sé, tenir la jubilació, o que ja més et val, perquè cap enrere no té solució. Cap endavant una mica més.
D'acord. 10:53. El desig, l'estimació. La setmana que ve continuarem estirant aquest fil des del Centre de Reeducació de Vida amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.